Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'Ajuntament de Múrcia anuncia que les discoteques afectades per l'incendi que va causar 13 morts ahir no tenien llicència administrativa. Per tant, no podien estar obertes. Les autoritats també informen que encara hi ha un desaparegut en l'incendi d'aquesta mateixa localitat. La majoria d'aquestes víctimes no estan encara identificades. S'ha tancat l'acord entre el govern espanyol i la Comissió Europea per no haver d'implantar els peatges a les autopistes i vies ràpides. Després de mesos de negociacions, Brussel·les ha acceptat el compromís de l'executiu d'impulsar, a canvi, el transport de mercaderies per tren. En marxa la ronda de consultes del rei Felip VI amb els partits per proposar un nou candidat a la investidura. De qui en sortirà oficialment demà l'encàrrec Pedro Sánchez per intentar-ho? Els partits independentistes tornen a plantar el monarca. Miquel Buch recorre la sentència que el va condemnar a 4 anys de presó pel cas de l'escorta de Carles Puigdemont. L'exconseller d'Interior alega que la decisió del jutge no va tenir en compte les proves aportades en el judici. Nou naufragi mortal en la ruta migratòria a les Canàries. Almenys 7 persones, entre elles un nen de 4 anys, s'han ofegat intentant arribar a Lanzarote. A les Balears avui han rescatat un centenar de migrants. Comença la campanya d'immunització contra la bronquiolitis a nadons fins a 6 mesos. Els nascuts abans d'aquest mes d'octubre se'ls punxarà al cap i els que ho facin a partir d'ara al mateix hospital. La bronquiolitis és una infecció respiratòria freqüent en infants menors de 2 anys i amb aquesta campanya Salut espera reduir-ne molt la incidència. El Departament de Salut i el Banc de Sang i Teixits donen avui el tret de sortida a una campanya per intentar ser autosuficients en plasma el 2025. Ho fan coincidint amb la Setmana Mundial de les Donacions de Plasma. En l'actualitat, Catalunya només obté un 39% de les seves necessitats de plasma, una substància bàsica per fer medicaments per a moltes malalties. A Ponent, els pagesos de la fruita seca sense rec calculen que perdran més de la meitat de la producció per culpa de la sequera. A banda d'això, també els preocupa la mort dels arbres, sobretot els ametllers. Tot i les restriccions per la sequera, les noves promocions d'habitatges continuen apostant perquè tinguin piscina, sobretot en el cas de les segones residències. Agents immobiliaris i constructors ho confirmen a Catalunya Informació. L'exemple més evident el trobem a la Costa Brava amb 21.000 piscines registrades. Els esports.
El Barça s'assegura Lamine Yamal per moltes temporades. El jove firma avui una renovació de 3 temporades amb el compromís de tornar a renovar més endavant, com a mínim fins al 2030. Legalment, el Barça només li pot oferir aquesta renovació per 3 temporades perquè és menor d'edat. En marxa la declaració per videoconferència d'Alexia Putellas i Irene Paredes com a testimonis en la causa oberta contra Luis Rubiales. I a les 9 jugarà l'Espanyol Racing de Ferrol a la Lliga de Segona. En bàsquet, Elisa Aguilar ja és la nova presidenta de la Federació Espanyola. L'han escollit amb 77 vots a favor i 2 en blanc.
I el temps tarda amb sol i algunes bandes de núvols prims, i també alguna nuvolada al Pirineu. Calor al migdia, però respecte ahir una mica inferior. S'esperen temperatures màximes entre els 28 i els 32 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem avui amb novetats. El Catalunya al dia, d'entrada, aquest anunci que acaba de fer l'Ajuntament de Múrcia sobre com estaven aquestes discoteques on hi va haver l'incendi mortal, que no tenien llicència administrativa, per tant, no podien estar obertes. Ara anirem a buscar l'última hora. Però de casa nostra hem començat la setmana trepitjant Molins de Rei i Vic després dels greus aldarulls en aquestes dues poblacions, dissabte i diumenge. En el primer cas, el de Molins de Rei, la policia científica busca indicis que permetin detenir alguns dels responsables responsables dels greus disturbis durant les festes de Sant Miquel, amb desperfectes en diversos establiments i llançament d'objectes contra la policia. A la capital d'Osona es va produir una baralla amb ganivets entre dos grups de joves i quatre d'ells van quedar ferits. L'Ajuntament vol actuar ràpidament per aclarir els fets. És un matí de problemes als trens. L'alta velocitat manté els retards entre Barcelona i Madrid per una incidència en un canvi d'agulles a les Borges Blanques a les Garrigues. Són retards de 45 minuts, que no és poca cosa, però les rodalies de la R1, R3 i R4 i, a més, les línies de mitjana distància també pateixen les conseqüències d'una altra incidència ara a la infraestructura entre Plaça Catalunya i Arc de Triomf. I què hi passa? Doncs que els trens han de circular molt a poc i això limita les entrades i sortides als túnels dels trens a Barcelona. També seguim de prop si es poden acabar de solucionar els problemes que tenen els usuaris de l'autobús que fa la ruta Vilafranca del Penedès-Barcelona. Ara mateix, a primera hora, avui hem anat a comprovar-ho, la gent continua quedant-se a terra i han d'esperar l'arribada de nous busos, una situació que es repeteix a la tornada a migdia a primera hora de la tarda. Tenim novetats sobre el cas de l'accident de cotxe de dissabte al vespre a Calafat, a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, en què van morir un home i una dona. Els Mossos expliquen que el conductor del vehicle, fill de les víctimes, va tenir un brot psicòtic abans de l'accident. Ara ja està ingressat en un centre psiquiàtric. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Ricard García Moyano, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com deia, començarem amb les novetats. L'Ajuntament de Múrcia anuncia que les discoteques afectades pel greu incendi que ha causat 13 morts ahir no tenien llicència administrativa. Per tant, no podien estar obertes. Tenim un enviat especial a Múrcia, que és en Jordi Brascó. Explica'ns-ho, Jordi, bon dia.
Bon dia. Sí, el cert és que la llicència existia en la discoteca anomenada Teatre, però va haver-hi una separació del local, una divisió en dos. El teatre es va quedar amb una banda i l'altra, la banda contrària, va passar a ser la Font de Milagros, que és el lloc on es va originar l'incendi. Aleshores, l'Ajuntament va demanar una actualització de les llicències. Des de la sala teatre van avisar que feien un recurs, que els donaven més temps. A l'octubre encara no havia arribat aquesta llicència, per tant, es va ordenar expressament aquest cessament de les activitats, però és un cessament que, òbviament, no es va produir. Des de l'Ajuntament expliquen que ells no entenen, que ells no contemplen que hi hagi un local que es digui Font de Milagros, que per ells tot és encara aquesta discoteca teatre que hauria estat oberta, doncs, sense tenir aquesta llicència. És l'última hora, més enllà d'un desaparegut que encara s'hauria de trobar. Són aquestes dues, d'aquests dos fronts que tenim oberts ara mateix aquí des de Múrcia.
El local teatre presenta una comunicación de modificación de la actividad 27 de junio de 2019 para dividir ese local en dos, concretamente teatre y lo que se conoce como la Font. Y el 10 de enero de 2022, anterior concejal de urbanismo, se dicta una orden de cese de actividad por entender que esta modificación de división del local era una modificación que se denomina sustancial i que requeria d'una nova llicència.
Doncs és l'explicació, com deia Sant Jordi, des de la tinença d'alcaldia d'aquest Ajuntament de Múrcia. Gràcies per l'última hora. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Els veïns de Molins de Rei continuen entre la incredulitat i la indignació pels greus aldarulls que es van viure la nit de dissabte a diumenge, durant la festa major. Passades les 3 de la matinada, un grup d'uns 200 joves van saquejar comerços, van cremar contenidors i es van enfrontar a la policia. Hi ha diverses imatges que corren ja per les xarxes on es pot veure aquesta situació. I avui, amb el començament de la setmana laboral, doncs era el moment de fer balanç. David Àngela, quina era la situació que t'has trobat aquest matí?
Hola, Marta, bon dia. Doncs moltes agendes alterades, entre elles la de l'alcalde de Molins de Rei, Xavier Paz, a qui hem acompanyat aquest matí en un recorregut per alguns dels comerços afectats. Avui ha sigut un matí pels pèrits de les assegurances d'una banda i per la policia científica per l'altra. Paz exigeix que aquests aldarulls no quedin impunes i assegura que els Mossos ja estan fent les identificacions per poder procedir a fer les detencions.
Jo en conversa i a la nit amb el conseller m'assegura que s'està investigant, que s'estan fent les identificacions i que es produiran les detencions. I això és el que demanem des de Molins de Rei. Aquest és el clam unànim de la ciutadania de Molins de Rei, que no entén com això pot quedar sense cap conseqüència. Això és el que jo hi confio.
L'alcalde de Molins també considera que l'operatiu policial era el correcte i que la cooperació amb els Mossos ha funcionat. Afegeix que, segons el cos policial dels Mossos d'Esquadra, hi podria haver un grup organitzat que provoca uns aldarulls on s'hi afegeixen passavolants. Un fet assegura que ja ha passat a altres municipis del Baix Llobregat.
Això és el que ens estan dient els cossos de seguretat, que certament hi ha unes actituds de guerrilla urbana perfectament organitzades que no són pròpies i no havien passat mai, i espero que no passin mai més a Molins de Rei, que no són pròpies ni del jovent, ni de la sociologia, ni del tarannà, ni de la festa major de Molins de Rei, ni de la població de Molins de Rei, i que, per tant, demanem i exigim que s'aixequi el focus i que es prenguin les mesures.
David, els més perjudicats han estat, com deia, els comerciants, que han patit saquejos als seus establiments. Què t'han explicat, David?
Doncs, evidentment, lamenten els fets, però la majoria de botiguers coincideixen a assenyalar que darrere d'aquesta violència hi pot haver un conflicte social que cal afrontar. Mireia Sallarès és la presidenta de Molins Comerç.
El primer que vam fer va ser posar-nos a disposició dels nostres associats, com és el cas de Rem, el Rem Guitar, no, per tot el que els poguéssim ajudar i tot aquell suport que els poguéssim donar, i el que farem ara és treballar amb l'Ajuntament i demanar que hi hagi una miqueta més protocols de seguretat o més prevenció, o no sabem... Pensem que algú ha de canviar la societat, que no és només qüestió del nostre ajuntament o qüestió del nostre comerç, sinó que socialment tenim un problema greu sobre la taula.
El comerç més afectat pels aldarulls ha sigut la concessionària de la Renault, on van trencar tots els vidres i quatre vehicles en van quedar afectats. La Melanie, una de les dependentes de Vodafone, assegura que han saquejat del tot la seva botiga.
Jo vaig vindre ahir, vam trobar la botiga destrossada. O sigui, no hi havia tot el que teníem, no hi havia res. S'han emportat teles, s'han emportat patinet, ordinadors, una batidora, mòbils... Gairebé tot el que estava a la botiga s'ho han emportat. I diners no ho sabem encara.
La Renault aquest matí continuava atenent els seus clients amb aparent normalitat mentre uns operaris prenien mesures de les vidrieres i l'ES científica recollia les empremtes digitals.
Gràcies, David. I Molins de Rei no ha estat l'única ciutat, malauradament, que ha viscut un cap de setmana amb aldarulls i violència als carrers. A Vic, quatre persones van quedar ferides per arma blanca durant els enfrontaments entre grups de joves. De moment, tampoc s'han fet detencions. Anem cap a Vic. Nati Adell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Marta.
Nati, què se'n sap dels fets fins ara?
Mira, de moment ha transcendit poca cosa. La policia està mirant d'identificar els implicats en aquesta baralla que va acabar, atenció, amb quatre joves ferits de diferent gravetat. Ara estan parlant amb diferents testimonis dels fets. La regidora de Convivència i Seguretat de Vic, Elisabet Franquesa, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que agafaran el toro per les banyes. Ha parlat de baralla entre bandes i ha negat que hi hagi una proliferació de delictes amb arma blanca a la ciutat.
Preocupats per la situació. A nivell de consistori, la nostra tolerància és tolerància zero i el que actuarem serà amb molta rigorositat. De totes maneres, el tema està en investigació de Mossos, tenim poques dades, tenim poca informació encara, però el que va passar va ser una baralla entre un col·lectiu, en aquest cas hindú, a la ciutat, d'un ajuste de cuentas.
Segons Franquesa, a la baralla hi van participar joves de Vic, però també de fora, del Vallès i del Ripollès.
Les quatre persones ferides són de Vic, són de la nostra ciutat, i el que sí que en sabem és que van venir gent tant del Vallès com del Ripollès, de Ripoll mateix, aquí, a donar suport una mica, a intentar ajustar les coses que volien ajustar-se entre ells.
Els fets, recordem, van passar la nit de dissabte, això és la zona sud de Vic, en un pàrquing de la Ronda dels Ossetans, al barri de l'Estadi.
Catalunya al dia.
Doncs tenim novetats a aquesta hora, falta un minut perquè sigui un quart de dues, ens anem d'anar a Lleida. Hi ha novetats en el cas d'abusos sexuals a l'aula de teatre d'aquesta ciutat. La Fiscalia de Lleida ha decidit tirar endavant la denúncia perquè veu, i aquesta és la novetat, indicis de delicte que no haurien prescrit. Els delictes que recull la denúncia són per haver comès abusos sexuals continuats i també per no haver-los impedit. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot plegat, Estela, deriva de la denúncia que a finals de l'any passat va presentar l'Ajuntament de de Lleida.
Sí, i ho va fer aportant el documental El sostre groc d'Isabel Coixet, que destapa nous casos que s'afegeixen als que es van arxivar perquè van prescriure. El fiscal en cap de Lleida ens ha confirmat fa una estona que ha rebut la declaració que algunes de les noies que surten al film han fet els Mossos d'Esquadra i ha vist indicis de criminalitat que no haurien prescrit i que considera que cal continuar investigant. Per això deriva el cas al jutjat, que ara s'haurà d'encarregar de la instrucció. Segons el diari Ara, en concret, les denúncies es dirigeixen contra l'exdirector i professor del centre, Antonio Gómez, presumpte autor dels abusos continuats, i també contra dues exdirectores per no haver impedit que es cometessin els delictes o perquè no en van promoure la seva persecució. També fa referència al testimoni de dues presumptes víctimes que haurien relatat tocaments i jocs sexuals promoguts per l'acusat. Recordem que el 2018 nou dones van presentar una denúncia contra dos dels seus professors, però en aquell cas els casos, doncs, ja, com us hem explicat, van prescriure judicialment.
Doncs aquestes són les novetats. Gràcies, Estela. Fins després.
Fins ara.
De seguida obrim l'àrea de servei perquè avui és un altre matí complicat per anar amb tren. Avui s'han ajuntat una incidència a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i una altra incidència a Rodalies. Totes dues, en principi, ja estan resoltes, però, evidentment, això s'ha de posar a lloc i encara hi ha retards a l'estació de Sants. I tenim en Joan García. Joan, bon dia. Quina és la situació actual?
Mira, tant aquí a Sants com a la resta d'estacions de les línies R1, la del Maresme, R3, la de Vic i R4 de Manresa Vilafranca, encara es noten els efectes d'aquesta incidència en la infraestructura que hi ha hagut entre Plaça de Catalunya i Arc de Triomf. S'ha solucionat fa 20 minuts, però els trens encara trigaran a recuperar la normalitat. Els pocs que han passat han circulat fins ara desviats pel túnel de Passeig de Gràcia. Ara ja tornen a anar els d'aquestes tres línies pel túnel de Plaça de Catalunya i a les andanes de Sants el que hem trobat són molts usuaris tips d'esperar i incrèduls amb les pantalles que us anuncien temps irreals.
Però ja ens han dit que alguns s'han cancel·lat, que han esperat 40-50 minuts i al final els han cancel·lat i que no saben quan passaran.
40 minuts i el que ens queda?
Vull agafar el tren de Mataró, però porto ja aquí quasi, què, 20 minuts i fa 20 minuts que posa un minut, no, sembla que no arriba el tren.
M'he trobat que a direcció Cerdanyola del Vallès tornem a tenir problemes i no venen els trens. Sempre que posa retras o avaria, i bueno, és impossible, hi ha molta gent esperant.
Això a Rodalies. A l'alta velocitat, a quarts de 9 del matí, també hi ha hagut una incidència que ha afectat un canvi d'agulles a les Borges Blanques, a la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid. S'ha resolt al cap d'una hora, però ha provocat retards, en alguns casos superiors a una hora, a tots els operadors. Per tant, AVE, ABLO, i a banda Renfe, Ouigo i també Airio.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Joan García. Bon dia.
Bon dia.
I com ho estàs veient des de les pantalles, Mariluz García, i com tenim també la resta de la situació carreteres i autopistes? Bon dia, Mariluz.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, després d'un matí en què a primera hora sí que hi ha hagut força incidències, ara la circulació en general força tranquil·la, només hi ha alguns trams de trànsit lent a la ronda litoral de Barcelona, entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat, i en sentit el Llobregat també lentitud amb alguna aturada des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta en direcció Llobregat. També algun petit tram d'aturades a l'autovia A2 a l'altura de Castellbisbal en direcció Lleida, i a la C25, l'eix transversal, hi ha encara un carril tallat a l'altura d'Arbúcies en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat, segons informen des del Servei Català de Trànsit. El transport públic, a banda de les incidències que comentàveu ja resoltes a Renfe i a Rodalies, doncs sense noves incidències segons els diferents operadors.
Gràcies, Mariluz. I un home de 30 anys, veí d'Andorra, mort aquesta nit en un accident de trànsit a la C14 a l'altura de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell. Ha estat un xoc frontal entre dos vehicles que s'han incendiat. També s'hi ha vist implicat un camió que els han vestit després de la topada. La conductora de l'altre cotxe l'han evacuat ferida a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I ara fem atenció al que diu la previsió del temps per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Tranquil en les pròximes hores i aquest migdia i tarda el sol s'ha d'imposar. Restes de núvols en alguns punts costaners, poca cosa, sobretot a l'entorn de la Costa Daurada. De cara a la matinada i demà al matí podrien ser més freqüents en alguns sectors de la costa, però no passaria d'aquí. Pel que fa a l'estat del cel, demà, doncs, a banda d'aquest sol que dèiem i algun interval nuvolós a la costa, algun núvol de tarda al Pirineu. I el termòmetre, que avui afluixa lleugerament respecte ahir, els propers dies també pot baixar molt lleugerament, però continuarem amb valors clarament per sobre dels habituals en aquesta època.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues. Avui comença la campanya d'immunització contra la bronquiolitis a nadons fins als 6 mesos. Als nascuts d'abril al setembre se'ls punxarà als centres d'atenció primària i els que neixin a partir d'ara ja se'ls immunitzarà directament a l'hospital. Barcelona, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. No és una vacuna, és un anticòs monoclonal que consisteix en injectar defenses per fer front al virus respiratori sincitial, el responsable de les bronquiolitis. L'objectiu del Departament de Salut és tenir immunitzat tots els nadons de 0 a 6 mesos per fer baixar les hospitalitzacions que van col·lapsar molts centres de salut la tardor passada. De fet, hi va haver més de 1.000 hospitalitzacions per bronquiolitis, de les quals gairebé 400 nadons van necessitar una UCI. Sentim el conseller de Salut, Manel Balcells.
Ho fem ara perquè és la temporada en la qual hi ha doncs, aquestes infeccions respiratòries. Donarà una cobertura per davant i per darrere els que han nascut fins a un any. Tot això ens estalviarà el 100% de bronquiolitis? No, però ens ajudarà a baixar en un 80% les complicacions i l'internament.
Mònica, i què passa amb els nadons nascuts el primer trimestre del 2023? Per què en queden fora?
Perquè la temporada dels virus de la bronquiolitis va d'octubre a març i es considera, segons la pediatra del CAP Maragall, Carla Corberó, que ja tenen més defenses davant del virus respiratori sincitial.
De gener a abril, aquests que ja seran més grans, doncs hi hauran estat en contacte, aleshores la següent infecció que agafin per VRS ja no hauria de ser tan greu. Són més grans, tenen més quilograms de pes per a combatre aquesta infecció.
L'injecció de l'anticòs monoclonal que cobreix durant 5 mesos la immunització pot donar els mateixos símptomes que una vacuna, com per exemple malestar, dolor al braç o la cama on s'ha fet la punxada o una gran isada al pit.
Més novetats ara sobre el cas de l'accident de cotxe de dissabte al vespre a Calafat, a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, en què van morir un home i una dona. El conductor del vehicle, fill de les víctimes, l'han ingressat en un centre psiquiàtric. Tortosa, Jordi Barrancà.
Bon dia, Marta. Doncs sí, l'ingrés es va fer ahir, segons han explicat fons policials a aquesta emissora. De fet, la del brot psicòtic és la principal hipòtesi amb què hores ara treballen els Mossos d'Esquadra. L'home, el fill de les dues víctimes, hauria patit un brot i això hauria estat el factor desencadenant de l'accident. Al tractar-se d'una qüestió d'aquestes característiques, com a tal, l'home mai no va estar detingut. Els fets, recordem-ho, van passar dissabte. L'avís es va rebre cap a 8:45 del vespre, aproximadament. El conductor, que també va resultar ferit en el sinistre, el van trobar a uns 300 metres de la costa. Abans de caure per un precipici, el vehicle va recórrer uns 50 metres per un camí de terra. Ara els Mossos el que fan és buscar testimonis que puguin corroborar aquesta versió i també avisen que és massa aviat per saber quins delictes se li imputaran en un hipotètic judici.
I un home mort aquest matí a Arbeca, a les Garrigues, en un accident amb la cisterna d'un tractor. Segons els Mossos, tot apunta que l'home era al costat del vehicle i que la cisterna s'ha dit a causa de la inestabilitat del terreny i l'han vestit. Sembla que ha estat els mateixos familiars els que han localitzat el cos quan han trobat-lo a faltar, han anat fins al lloc on estava treballant. Continuen els maldecaps per als usuaris de l'autobús que ha enllaçat diàriament Vilafranca i Barcelona. Les cues al matí es concentren a primeríssima hora, allò entre 6 i 7, i a partir d'aquí es nota una millora pel reforç que s'ha posat al servei. Però a la tarda els problemes es tornen a repetir de tornada. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola Marta, bon dia.
D'entrada, Montse, aquest matí quina era la situació i què t'han dit les persones que estaven esperant?
Mira, entre les 6 i les 7 del matí la cua donava la volta a l'estació i a partir de les 7 ha baixat una mica, tot i que es mantenia una cua d'unes 60 persones que estaven esperant pacientment que els truqués el torn de pujar en algun dels autobusos. Després, a 3:15 quarts de vuit amb els autobusos fixos i els de reforç s'han anat solucionant més ràpid que fa 15 dies, però encara s'han quedat 4 persones a terra que han hagut d'esperar una mitja hora. Les opinions dels usuaris que hem trobat oscil·len entre els que veuen que no millora i els que pensen que no és tan horrorós com abans.
Sí, sí, continua igual com si pis de més.
Ja segueix quedant gent a terra, com avui ens hem quedat 5 a les 7.
Hi ha dies que dona tota la volta i avui només arriba a la meitat.
Jo fa més de 10 anys que agafo aquest bus i mai ho havia vist, això. Terrible, horrorós.
Jo diria que en els últims 10 dies potser ha millorat algú. Suposo que han posat algun autobús de reforç.
Parlant de reforços, demanen que s'acabi amb la incertesa actual. Adrià Nicolàs, portaveu dels usuaris.
Sí que hi ha bus de reforç per venir. Alguns són busos de reforç que ja existien però no sortien a l'horari. I ara el que estem reclamant és que també Montbus ens informi de, ara mateix, a dia d'avui, quins són els busos amb els que podem comptar, tant els de l'horari normal com els que hagin afegit.
Montse, el problema que s'ha anat fent més gran és el de la tornada i podem posar com a exemple el que va passar divendres.
Sí, exacte. Cada vegada més els autobusos surten plens de sants i les persones que estan a les tres parades de la Diagonal es desesperen veient que no s'aturen i la cua es va allargant i allargant, com ens comenta el mateix Adrià Nicolàs.
Jo crec que ara això és el més dur ara mateix, perquè després de tot el dia treballant a Barcelona o estudiant, la setmana passada, tot i ser divendres, que en principi és un dia més fluix d'en quant a usuàries, va ser horrible. O sigui, va haver gent que va estar esperant-se hora i mitja, dues hores aquí, Maria Cristina, i una mica més, i els que estan fent la cua es posen a tallar la Diagonal.
El Departament de Territori de la Generalitat ja va contestar divendres que aviat es posarà un bus nou de tornada i que a la vegada està fent un estudi de costos per saber com resoldre la qüestió de manera integral. Recordem que l'empresa gallega Montbus té la concessió fins al 2028.
Estacions de tren tancades, abandonades i, a més, vandalitzades. Aquest és el panorama que tenen a la Cerdanya amb algunes estacions de la línia justament R3 de Rodalia Renfe. Ara, el Consell Comarcal ha enviat un requeriment a ADIF, que és la responsable dels edificis, perquè intenti posar-hi remei. Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, la veritat és que en alguna d'aquestes estacions s'hi podria gravar una pel·lícula de por, perquè són edificis totalment abandonats, que estan tapiats, són construccions, bé, això, fantasmagòriques, no?, sense llum i molt degradades, com passa, per exemple, a l'estació d'Alp.
El més desastrós és l'estació d'Urge al Vilà i Alp, que és la mateixa. Aquesta es troba en un estat totalment, bueno, en fora d'ús, no hi pots ni accedir, totes les parets pintades amb sprays, amb grafitis, amb tot, totalment amb una deixadesa espectacular.
Isidre Chia és el president del Consell Comarcal de la Cerdanya que, davant d'aquest panorama, exigeix a DIF que prengui mesures per revertir la situació. Els ha enviat una carta i els demana que facin inversions, que posin diners per condicionar les estacions o, si no, que les cedeixin al territori.
Doncs, ostres, que tinguin previstes arreglar aquestes estacions de tren que per nosaltres són tan importants, amb estacions d'esquí, amb els pobles que hi ha aquí a la comarca. Ostres, és que és molt important per nosaltres. Altres alternatives és això, o que cedissin aquestes estacions en els ajuntaments, els propis ajuntaments, per fomentar-ho o treure-ho a concurs o fer qualsevol cosa.
A l'estació de Queixans, per exemple, es va aprovar la concessió d'un restaurant i això ha fet que l'edifici es vagi conservant prou bé, no? En tot cas, des de la Cerdanya lamenten que ADIF sí que hagi anunciat inversions a Osona i al Ripollès, però a ells, a la seva comarca, no els ha tocat cap pessic.
Anem a Tarragona perquè l'Ajuntament alerta que els falten 14 milions d'euros per poder fer front a la despesa corrent del consistori i la prestació de serveis públics. Factors externs, diuen, i estructurals han fet créixer la despesa sense que s'hagin augmentat els ingressos en anteriors mandats. Clara Chavarría Domingo, se n'han donat més detalls fa una estona, que més en sabem?
L'alcalde Rubén Viñuales s'ha reunit aquest matí amb tots els grups municipals per informar d'una situació sobrevinguda, ha dit, i mirar de trobar solucions. Viñuales ho ha explicat així.
És que a data d'avui, per mantenir els serveis que s'estan prestant a Tarragona, ens falten 14 milions d'euros. És a dir, no tenim 14 milions d'euros que hem de trobar per tal de poder mantenir la prestació de serveis públics que presta l'Ajuntament de Tarragona. L'increment de l'IPC, l'augment del preu de l'energia, els interessos amb la seva pujada, la inflació i l'increment d'un 3% del sou dels funcionaris i funcionàries que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat són algunes de les causes que poden explicar aquesta situació econòmica de l'Ajuntament.
La pujada de la despesa també s'ha agreujat perquè a partir d'ara la Unió Europea ja no permet destinar el romanent de l'any anterior a la despesa corrent, a banda de rebaixar l'endeutament. Una mesura que es va aplicar arran de la pandèmia des de l'any 2020 fins al 2023. Ara govern i grups municipals es reuniran per buscar solucions que poden anar des de la contenció de la despesa municipal fins l'augment d'impostos, però encara no s'ha concretat cap mesura.
I el nostre clic del dia és per la imatge del pont de ferro de Girona, el de color vermell, que travessa el riu Unyà entre la Rambla i el carrer Santa Clara. Ha quedat restringit el pas de vianants i no s'hi podrà passar cada matí dels dies feiners. I és que avui han començat els treballs de manteniment, que s'han d'allargar fins a finals de mes. L'Ajuntament ha decidit treure tots els cadenats, tots els adhesius que s'hi havien acumulat els últims anys. El pont de les Peixateries Velles és un dels més icònics de Girona, fotografiat centenars de milers de vegades i publicat a totes les xarxes socials. No s'hi feia cap manteniment des de feia 15 anys, ens asseguren. El pont, conegut també com a Pont Ifiel, perquè el va dissenyar Gustave Eiffel el 1876 per la ciutat de Girona, 10 anys abans de la Torre Eiffel de París, forma part de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Badalona posarà fi al malbaratament d'aigua per la fuita de la canonada del barri del Canyet. Fa, atenció, 18 anys, 18, que es perden 180.000 litres al dia en aquesta canonada d'aigües Ter Llobregat. Anem cap a Badalona. Quina és la solució, Abigail Armengol?
Es tracta d'una solució provisional abans no s'acabi l'obra de desdoblament de la canonada principal prevista per al 2025. L'alcalde Xavier García Albiol ha explicat que es farà una canalització de 70 metres per desviar l'aigua que es perd al barri de Can Coll de Badalona cap a un dipòsit de Montigalà i reaprofitar-la per al rec de parcs i jardins. El consistori badaloní assegura que en el termini d'uns 15 dies estarà enllestit.
La podem recuperar. Jo crec que aquesta és una obra, segurament és una obra amb un caràcter històric des d'un punt de vista de resoldre aquesta problemàtica que fa 18 anys que dura, però sobretot és resoldre una situació que significava un atemptat al medi ambient.
Des de l'Associació de Veïns del barri de Canyet diuen que el 2010 ja es va construir una canalització per no malbaratar l'aigua, però que no s'ha fet servir. Demanen una solució definitiva. Pepe Sánchez n'és el president.
La solució és molt clara. Una, que es posi en marxa ja la quarta fase del desdoblament, que hi ha un pressupost ja aprovat. Dos, que almenys durant aquest terme que diu la Generalitat que s'anirà sobre el 26 més o menys, doncs almenys aquests 3 anys no es perdin diàriament 180.000 litres de diaris.
Cau a la meitat la producció d'ametlla a les zones de Ponent, on els arbres no tenen rec de suport. La sequera persistent provoca la reducció de la collita, però encara preocupa més els efectes que té sobre els arbres, ja que allà, sobre el terreny, ja comproven que molts s'estan morint. Anem a Lleida, Noelia Caselles, i això impacta sobretot a les Garrigues i al sud del Segrià.
Bon dia, Marta. Sí, un territori que es coneix com el Segrià Sec, on el conreu d'ametlla és un dels principals motors de l'economia local. Una de les poblacions és Maials, i n'hem parlat amb David Massot, que és l'alcalde.
I recordo que és una sequera que no és només d'enguany, que ja l'arrastrem com a mínim de fa 2 anys, la sequera forta, i realment enguany estem molt preocupats, una per la poca producció que hem tingut, el baix preu que també té l'ametlla, i per altra banda, que s'ha mort molts arbres, que encara és el pitjor a les nostres explotacions.
Segons l'alcalde, això es notarà a les butxaques de moltes famílies.
Tots aquests pobles, evidentment, l'ametller de secar és un cultiu important, doncs què t'he de dir? Doncs, evidentment, això influirà molt a les economies familiars.
També des de la Unió de Pagesos constaten que la falta de pluges ha estat crítica per a una part del sector de la fruita seca ponent aquesta campanya. Ramon Bonet és responsable de fruita seca del sindicat.
Sense cap mena de dubte que hi haurà un percentatge d'arbres que s'acabarà morint. I hi haurà molts que no es moriran del tot, però sí que quedaran molt afectats, diguéssim, per la campanya de l'any que ve.
Els ametllers no estan tan adaptats a les situacions de sequera extrema com altres arbres i sense un sistema de reg de suport els conreus no poden sobreviure. Es perdrà la meitat de la producció i la que quedarà als arbres serà més petita que la recollida l'any passat. Sector i alcaldes fan una crida a l'Estat i la Generalitat perquè facilitin ajudes al sector de la fruita seca i han alertat que si no plou prou aquesta tardor també perilla la collita de l'any vinent.
Catalunya al dia.
Doncs més novetats, un dia en què estan passant moltes coses. Ens n'anem a Lleida perquè l'Ajuntament ha anunciat que traurà concurs la concessió d'un terreny per a usos religiosos que podria acollir les multitudinàries pregàries de la comunitat musulmana més nombrosa de la ciutat. L'espai s'adjudicaria, ens diuen, a principis de l'any que ve. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Mentrestant, s'ha arribat a un acord entre comunitat musulmana i paeria per les pregàries dels divendres. Això sí o no?
No, encara no. S'ha d'arribar, s'ha de tancar aquest acord al llarg d'aquesta setmana. Hi haurà més reunions. Ajuntaments i musulmans d'aquesta comunitat, que és la Ibn Hazm, es reuniran, doncs això, entre avui i demà, per decidir què passa i què fan els divendres fins que arribi aquesta concessió. El que avui anuncia la paeria, com deies, és a l'Assemblea de les Religions, és que traurà a licitació la concessió d'una finca municipal per acollir un centre de culte. Ara les diferents comunitats religioses hi podran optar. El que està clar és que la comunitat Ibn Hazm doncs, hi concorrerà i presentarà la seva oferta. Sentim el que deia Abdelatif Latavi, que n'és el portaveu.
Sí, nosaltres sí, sin dubte. Si ara els que presenten l'oferta, si sabíem el terreny avui, ho presentarem d'aquí una horeta i no perdem res de temps.
Per la seva banda, el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes ha assegurat que els terrenys, que no ha dit on estan ubicats de moment, diu que s'hi podrà construir un edifici a llarg termini, però avança que l'adjudicació de la concessió trigarà com a mínim 4 mesos.
El que s'hi posi en un terreny depèn de la comunitat. Evidentment, la lògica diu que pot ser una construcció més al llarg terme i una construcció efímera, una carpa, evidentment, estable, és algo més a mig terme.
Recordem que el passat divendres unes 800 persones de la comunitat musulmana van resar la canalització del riu Segre sense permís de l'Ajuntament, ho vam explicar aquí a Catalunya Informació. La falta d'una ubicació definitiva s'arrossega des de l'any 2010, quan la paeria va tancar la mesquita del carrer del Nord per excés d'aforament.
Gràcies, doncs, per l'última hora, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Tenir piscina pròpia continua sent un atractiu, sobretot per qui vol comprar un habitatge de segona residència. Això, malgrat la sequera i les restriccions en el consum d'aigua. Ho asseguren a Catalunya Informació els agents immobiliaris i constructors. I si hi ha una part del país que destaca pel nombre de piscines, hem de situar-ho a les comarques de Girona. Fèlix Martín, i quina zona en concret?
Doncs a la Costa Brava, evidentment, amb molta segona residència. A més, la proximitat amb la platja no és cap problema, tot el contrari. Al litoral de Girona hi ha la meitat de totes les piscines de la demarcació. Hem parlat amb el president del Col·legi d'Agents Immobiliaris de Girona, Joan Company. Explica que un habitatge tingui piscina es continua valorant positivament, sobretot en les segones residències de la costa, destinades, en la majoria de casos, a persones amb un poder adquisitiu alt.
Majoritàriament estan a municipis de la costa, això és cert, perquè és de que ja són uns nivells mitjos alts, o sigui, el que compra a la costa, fa una inversió a la costa, és una inversió que es dividiria de luxe a la segona residència.
Aquest any les piscines que ja estaven plenes s'han pogut mantenir, per això les restriccions per la sequera no han afectat el sector, segons els agents de la propietat immobiliària. El president del Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, Miquel Bosch, ha afegit també que els sistemes per mantenir l'aigua neta han millorat i molt.
Realment la piscina en si gasta poca aigua, diguéssim, gasta aigua al moment d'emplenar-la, però avui dia amb tots els sistemes de depuració que tenim, les piscines, l'aigua de les piscines dura 5-6 anys tranquil·lament.
Fèlix, concretem les xifres de com estan repartides les piscines.
Sí, a Girona, segons les dades del cadastre del Ministeri d'Hisenda, hi ha unes 43.000 piscines no cobertes registrades. I d'aquestes, unes 21.000 es troben als municipis de la costa. Per tant, pràcticament és el 50%. En nombres absoluts, els municipis de la demarcació amb més piscines són Lloret de Mar i Castelló d'Empúries, amb unes 2.800, i Calonge, amb unes 2.500.
I per demarcacions, com ho tenim?
Si mirem el nombre d'habitants per piscina, Girona és la que té la ràtio més baixa, 18 persones per cada piscina. A Tarragona n'hi ha 20 per piscina, a Lleida 55, i a les comarques de Barcelona pertocarien 56 persones per una sola piscina.
Dos quarts i mig de dues, un dels problemes dels municipis més petits, n'hem parlat moltes vegades aquí al programa, és el despoblament. En aquest sentit, i també per assegurar el manteniment de serveis com l'atenció sanitària bàsica, el municipi de Bot, a la Terra Alta, ha decidit oferir allotjament gratuït perquè s'instal·li un metge. Jordi Barranca, així doncs, el que busca és arrelar els professionals sanitaris a la comarca?
Bon dia, Marta. Sí, com bé dius, l'objectiu és assentar nous habitants i combatre l'envelliment. Cal deixar clar que aquí a Bot ja tenen metge 3 dies a la setmana, però l'iniciativa el que busca és enfortir el teixit en l'àmbit comarcal. Núria Molet és l'alcaldessa.
Però que després no es fixen aquí a la comarca, no? I estan potser un temps, però acaben anant-se'n a buscar feina a un altre lloc, perquè realment hi ha falta de metges a tot el territori, no? Llavors nosaltres pensem que el fet d'oferir un habitatge i que potser una família es pugui arrelar aquí pot fer que a la llarga pues, estos professionals se queden aquí durant més temps.
Entre els habitants hi ha força satisfacció, ja que, per exemple, aquí a la comarca durant el mes d'agost no hi va haver cap pediatre. En aquest sentit, destaquen que cal aplicar mesures per reduir l'èxode de població jove cap a municipis més grans com Gandesa.
Tot influeix, sobretot el jovent. La gent jove que es case, la majoria marxen.
També és veritat que seria interessant que, ja que posem l'allotjament en mans de possibles especialistes, el poble de Bot en concret tingui algun benefici per fer-ho? Més hores de metge al poble, potser? O...
Pues és una cosa bé, perquè si ens hem de traslladar a Tortosa o a Mora, la major part no podem conduir ni podem res. Si no t'hi porta un fill, un lloc és el taxi.
Mira, jo ja no vull dir res, perquè de com es va, més mal calçats anem. La gent és que vingui que t'ho vulgui, que ho faguin, però millor que vingui. I ben pronte, com més pronte millor.
I és que precisament la Terra Alta és la comarca catalana amb una taxa d'envelliment més elevada. Estem parlant que més d'un 29% dels seus habitants són majors de 65 anys, segons les dades de l'IDESCAT.
Doncs parlant d'envelliment, l'Ajuntament de Vilaller ja ha posat en marxa els tràmits per disposar d'un servei d'atenció integral en l'àmbit rural. És un servei destinat a la gent gran del municipi, amb autonomia, però amb determinades necessitats de cures i d'atencions. Pau Rovira, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
L'envelliment de la població fa que poder oferir aquest servei sigui cada cop més necessari, oi?
Exacte. És un fet global, però a causa del despoblament de les zones de muntanya, l'increment de població envellida és una problemàtica que s'accentua aquí al Pirineu. Per això, un SEIAR, o sigui, un servei d'atenció integral en l'àmbit rural, és un dels equipaments més demandats aquí al territori. És el cas de Vilaller, que disposarà d'un centre de dia per a la gent gran que acollirà diversos serveis, tal com explica l'alcaldessa del municipi, Maria José Herta.
Una sèrie d'activitats dirigides, però a més pues també des de podologia, fisioteràpia, lavanderia, l'espai de menjador col·lectiu, que també crec que és interessant pues perquè hi ha pues de cara a la gent gran que tinguin pues bueno, potser dificultats amb l'hora d'organitzar-se, a l'hora dels àpats pues que puguin, bueno, pues puguin desenvolupar-ho aquí, i crec que és bàsic i importantíssim.
L'Ajuntament cedirà l'espai i la Generalitat finançarà i gestionarà el projecte.
Sí, un projecte d'uns 150.000 euros que preveu que el nou centre s'ubiqui a les actuals instal·lacions del CAP i traslladar el CAP a l'actual local de la llar de jubilats.
El centre SEIAR serà de titularitat municipal, per tant, ja tenim aquest espai amb una ubicació clara, que és on està actualment el consultori mèdic. Ah. El consultori mèdic el traslladem on és el casal d'avis i adaptarem aquest consultori de cara a l'equipament.
Es preveu que estigui llest, com a molt tard, a mitjans de l'any que ve.
Neix un nou projecte de sostenibilitat del medi ambient i que alhora fomenta la reinserció de persones vulnerables. Es tracta de la marca de roba Noir, que es fa aprofitant roba usada. L'han creat tres entitats socials. El taller d'on surten les peces és a Olot, a la Garrotxa. Anem allà. Núria Pereira, bon dia.
Bon dia, Marta.
Què s'hi fan, aquest taller, Núria?
Doncs aquí veiem com tallen la roba, com cusen, fan noves peces amb roba reciclada que no es pot vendre de segona mà perquè té alguna tara. Aquest projecte social de la marca marca de roba Nua ha creat ja una col·lecció d'estiu amb més d'un centenar de peces. Ara estan preparant la roba d'hivern. Sentim un exemple de com reaprofiten la roba. Ens ho explica l'encarregada del taller, la Teresa Sánchez.
Aquesta camisa doncs, surt d'una manta. Són mantes que no tenen sortida, no hi ha demanda, i llavors bueno, aprofitem i fem aquest tipus de camisa de, bueno, tant és de noi com de noia.
Fins ara han rebut una tona de roba i n'han aprofitat 800 quilos. Nua es ven a tres punts de Catalunya, una a Martorell, una a Badalona i una altra a Girona.
No se m'havia acudit mai fer una camisa d'una manta. Molt bona iniciativa. Hi ha un doble objectiu, dèiem, Núria, la reinserció social d'una banda i la sostenibilitat del medi ambient, oi?
Sí, la responsable de la línia tèxtil del taller d'Ecosol remarca com és d'important reaprofitar la roba perquè es tracta d'un sector molt contaminant a tot el món.
La roba sabem que és un dels segons contaminants més importants actualment i el que volem és que el que per altres és un residu que per nosaltres sigui una oportunitat.
I el president de Càritas a la Garrotxa, en Carles Uller, ens explica la importància de donar una sortida a persones vulnerables. En el taller tenen contractes de com a màxim 3 anys. Treballen i es formen.
A més, sempre és una sortida temporal. No es tracta de palancar-se en aquesta feina. Es tracta de que això sigui una catapulta, diguéssim, per reincorporar-se en el món ordinari i laboral.
La Margarita Santaló és una de les tres treballadores. Fa 7 mesos que li ha canviat la vida.
Bueno, jo ja em dedicava a cosir una mica i amb la pandèmia doncs, vaig quedar sense feina. I vaig demanar els amb ells i me varen agafar. Van fer unes proves i ara fa 7 mesos que estic aquí. I molt contenta.
Per acabar, quines entitats ho tiren endavant?
Doncs són Avancem Santa Clara de Càritas, Actua i Formació i Treball.
Aquest cap de setmana han aparegut diverses pintades contra el turisme en un mirador panoràmic de l'Alt Urgell al Pirineu, Eloi.
Sí, és un dels miradors més emblemàtics del projecte turístic Camina Pirineus. És una plataforma d'acer i vidre, un gran voladís situat enmig de la muntanya, al port del Cantó, i que ja havia generat certes crítiques al territori, perquè generava impacte visual. Ara, doncs, sembla que algú ha volgut deixar ben clara l'oposició a aquest i altres miradors i ha fet diverses pintades amb esprai. Missatges com «Stop miradors, la terra no es ven», o altres pintades que diuen «fora turisme» en anglès. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'impulsor d'aquest mirador, ha lamentat el que qualifica d'acte vandàlic i ha recordat que es tractava d'un projecte finançat amb fons europeus per posar en valor justament el paisatge pirinenc.
El Centre de Cooperació Policial i Duanera de Mells Pont de Rei, on treballen colze a colze els cossos policials espanyols i francesos, compleix 20 anys. A dia d'avui, aquest antic punt duaner, situat a la frontera de la Vall d'Aran en França, és capaç de resoldre qualsevol petició d'informació entre països, ens diuen, en una mitjana de 20 minuts. I la nostra corresponsal a la Vall d'Aran, la Sofia Cabanes, l'ha visitat per veure de prop el seu treball. Sofia, com és el dia a dia en aquest centre?
Hola, bon dia, Marta. Doncs aquí es viu una realitat ben particular, perquè en una mateixa taula, compartint espai de treball i sistema informàtic, hi trobem agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos, i també agents dels diferents cossos policials francesos. En total, són 32 agents, 16 per la part espanyola i 16 per la part francesa. Este treball conjunt els permet compartir informació clau a l'hora de resoldre delictes comesos en calent. De fet, en este antic punt duaner es resolen fins a 6.000 peticions d'informació a l'any entre els dos països. El tinent coronel Axel Petadí coordina la part francesa.
Són 500 peticions al mes. El 80% de les peticions són de los servicios policiales franceses, perquè los servicios policiales franceses piden más que los servicios policiales españoles, trabajan más en tema de tráfico de droga, porque la droga viene del sur de España y sube hasta el norte de Europa, y también el tema de tráfico de tabaco.
Els Mossos treballen en este centre des del 2008. L'inspector Jordi Puig és el cap de l'àrea de coordinació interpolicial del cos.
Per nosaltres és un punt de contacte molt important, igual que també estem en l'altre centre, que és el Pertús, que fa el novembre fa fer també el 20è aniversari allà. Pues estem en directe amb totes les forces i cossos. Vol dir que qualsevol patrulla nostra que està fent un control o qualsevol necessitat d'un servei nostre, podem requerir els francesos de manera immediata per qualsevol necessitat, i ells també el sentit contrari, no?
Els centres de cooperació policial van néixer de la transformació de les antigues duanes per adaptar-se al nou espai comú de seguretat europea.
Uns nous estudis arqueològics fets a partir d'excavacions i l'ús de drons han fet evident que la ramaderia a la Vall de Núria, al Ripollès, es remunta fa 6.000 anys, a l'època neolítica, molt abans del que es pensava. Fèlix, què han trobat que permeti fer aquesta nova cronologia?
Doncs han descobert 350 estructures de cronologies diferents, des del neolític a l'època romana, al feudalisme i fins a arribar al segle XIX. En destaquen, per exemple, les restes d'una gran cabana del segle XIV, amb un corredor amb parets a banda i banda, on es posaven les ovelles en línia per poder munyir-les, treure'n la llet i fer formatge. Això molt amunt, a prop del Pic de l'Àliga, a més de 2.000 metres, on les comunitats de l'època doncs, anaven els mesos d'estiu amb els ramats. Restes que han arribat fins avui perquè han estat reutilitzades al llarg del temps. Això ha estat clau, com ha detallat el director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Josep Maria Palet.
Hom es pensava que això tenia un interès etnogràfic, que era una cosa molt de períodes molt contemporanis. Ara veiem que no, que algunes estructures tenen milers d'anys i que es conserven molt bé perquè han estat reutilitzades al llarg del temps. És a dir, aquesta continuïtat d'ús és el que ha fet que molts espais estiguin perfectament conservats, que semblin doncs, del segle passat, però que, en veritat, el seu origen doncs, és neolític. No?
També han trobat ceràmiques i altres materials domèstics, com cassoles i metalls.
Ara han fet difusió d'aquestes descobertes i crec, Fèlix, que volen que això sigui també un al·licient més per al turisme.
Exacte. Estan posant plafons explicatius i senyalitzaran noves rutes pel Parc Natural. David Codony és el responsable d'esdeveniments de Vall de Núria.
De fet, ja fa temps que l'ICAC, juntament amb el parc, ja les han treballat, aquestes arqueorrutes. Ara estem en una segona fase, que és donar-les més a conèixer, no? Fent aquests plafons que ara s'estan col·locant aquí in situ. Però no és només això, és un conjunt d'activitats que fem conjuntament amb ells, no? Aquí la redundància.
I des de l'Ajuntament de Queralbs ja han mostrat també el seu interès per fer una exposició amb les troballes, no només pensant en els visitants, sinó en els mateixos veïns del poble.
Catalunya al dia. Catalunya Informació. Where in I spoke of their mystery,
women have... La dramatúrgia catalana torna a tenir lloc destacat en la 32a edició del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, que ja està en marxa. Avui al Teatre Acadèmia s'hi ha presentat un dels plats forts del certamen, el torneig de dramatúrgia, i també l'obra Els ossos de l'Irlandès, de la companyia Teatre Nu, i que va ser la guanyadora del Premi Quim Masó el 2022, Marta Vives.
Sí, bona salut per l'autoria de text teatral cada vegada més visible i reconeguda socialment. Un any més, 8 dramaturgs pujaran al ring del Temporada Alta cada dilluns, canviant els cops de puny per les paraules i disposats a fer que el públic esculli el text guanyador. Entre ells, noms com els de l'Ali Álvarez, Frank Bayer o Aleix Fauró. L'èxit del torneig ha fet que s'hagi exportat a les Illes Balears, al País Valencià, a Madrid o Amèrica del Sud. I precisament sobre un text de nova autoria recau el Premi Quim Masó, que té com a objectiu impulsar la producció i exhibició de muntatges que combinin professionalitat, qualitat i creativitat. L'últim guardonat és per l'obra Els ossos de l'Irlandès, de Víctor Borràs, un thriller nòrdic que explora com desvelar secrets pot portar els vincles personals a territoris hostils. I tot plegat en una sola nit, Víctor Borràs.
Aquest dia que passa l'obra, aquesta nit en què comença, es veuen obligats a afrontar-la, a retrobar-la i a tornar-se a dir les coses a la cara, no? I no hi ha més remei, no hi ha escapatòria.
Dirigida per Xavi Ricard, és una història masculina, introspectiva, amarga, incòmoda i ambientada en el món rural. Un text interpretat per Norbert Martínez, Ernest Villegas i Ivan Benet, que ens ho explica així.
Són tres personatges, tots tres, perquè no només en Xavi, que tenen aquesta característica d'una masculinitat amb poca intel·ligència emocional, amb poca empatia, no s'expliquen les coses, i en tenen molts secrets amagats, però sobretot en tenen un de molt gros, que es destapa de cop i volta.
Els ossos de l'Irlandès es podrà veure en una única funció al Teatre de Sala el 20 d'octubre i a partir del 15 de novembre al Teatre Acadèmia durant un mes.
I Cerdanyola del Vallès, el Vallès Occidental, es mou a ritme de blues aquests dies. Blues, però també soul, swing, jazz, rhythm and blues i rock. Des del cap de setmana fins diumenge se celebra una nova edició del Festival Internacional Blues de Cerdanyola amb mig centenar de concerts i exposicions i moltes activitats. Marta Vallès, explica'ns-ho.
Exacte, blues i altres ritmes per arribar a tot el públic que vulgui passar-ho bé. José Guillem és tècnic de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cerdanyola.
Nosaltres sempre hem pensat el blues com un arbre amb moltes rames. Del blues doncs, ve el soul, ve el funk, ve el rock, molts altres estils que deriven d'ell. La música, no n'hi ha cap estil de música que sigui una cosa tancada. Les coses tancades i que no s'adapten moren. El que es busca és obrir i apropar a nous públics i que pugui arribar a totes les edats.
Ell mateix ens recomana que no ens hauríem de perdre de tota una programació molt completa. Per començar, Dijous, al recinte del Bosc Tancat, actuen els Cap de Cartell.
Són els Tinelli Brothers, és un grup que us el recomanem, no us el perdeu. Divendres seguiríem amb el Bosc Tancat. A la nit tenim el Santi Campillo, guitarrista de The Clown. Es junta aquesta vegada amb Alan Haines, un guitarrista molt conegut als Estats Units. Fan una col·laboració conjunta que, si podeu, no us la perdeu també. Dissabte al matí ve una guitarrista, que aquesta sí que m'agradaria fer-li certa menció, perquè és que a mi me té boig. Es diu La Perra Blanco. No us la perdeu el dissabte al migdia.
Dissabte al vespre, una proposta molt atractiva.
Mítico concierto en el Mercat de Fontetes, en el que col·laboren els paradistes, munten tota una barra allà, amb preus populars, amb pinxos i tal. I aquella nit tenim dos bandes també, els Wax and Bui, que és un grup conegut de per aquí, i la Marina Babyface. Ens havia visitat alguna altra vegada, però porten músics diferents.
I diumenge, fi de festa, també amb proposta gastronòmica.
El Mercat de Fontetes també, n'hi hauran tres bandes, i recuperarem el que abans seria Botifarra amb Blues, que ara li diguem Barbacoa amb Blues, una entitat gastronòmica cultural que són els Pansalets, ens faran barbacoa per tothom, i allà doncs, podem escoltar tres bandes, dinar tots allí plegats, i amb això acabarem el festival.
Podeu consultar els concerts i també les activitats a la pàgina bluesdecerdanyola.com. Com diu el regidor de Cultura, David González.
La Cerdanyola és blues, però també, sent una mica abusarats, diria que el blues, com a existència, com a concepte, doncs, té una part molt important de Cerdanyola.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les 2 del migdia, temps ara pels esports. El Barça s'assegura Lamine Yamal per moltes temporades. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. El jove de 16 anys firma avui en un acte privat una renovació de 3 temporades amb el compromís de tornar a renovar més endavant, com a mínim fins al 2030. En ser menor d'edat, legalment, el Barça només li pot oferir aquesta renovació per 3 temporades, però ja té pactada la segona renovació. Si Xavi el fa debutar a la Champions com a titular dimecres, Yamal es convertirà en el jugador més jove a jugar-hi de titular. Per cert, que Marc Casado és la principal novetat de la convocatòria de Xavi pel partit. I avui han estat declarant per videoconferència les blaugranes Alexia Putellas i Irene Paredes com a testimonis a la causa oberta contra l'expresident de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. El jutge que investiga l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, per presumpta agressió sexual i amenaces, avui, com deies, ha escoltat el testimoni de tres jugadores. Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, i de la capitana del Barça, Alexia Putellas, i de la defensa, Irene Paredes. Unes declaracions que s'han allargat una mica més de 2 hores i de les quals no ha transcendit res. Putellas i Paredes ho han fet per videoconferència des de Barcelona per no desplaçar-se a Madrid. Han entrat i han sortit de la Ciutat de la Justícia escortades pels Mossos i com si fossin autòmates. A preguntes dels periodistes, la capitana del Barça només ha dit que no podien parlar. Recordem que són declaracions a porta tancada, en fase d'instrucció, que han de servir perquè el jutge porti a judici a Rubiales o arxivi el cas. La pròxima cita judicial serà el dimarts de la setmana que ve, quan està citat en qualitat d'investigat l'exseleccionador de la selecció espanyola, Jorge Vilda.
Gràcies, Maria Núria, i avui es completa la 8a jornada de la Lliga Segona, l'Espanyol rep el Racing de Ferrol Gallec.
Serà a les 9 en el primer partit de l'equip després de la derrota de la jornada passada a Tenerife. La convocatoria és de 22 jugadors que Aita Valdés i Jofre Carrera segueixen sense entrar-hi per lesió. Tampoc no hi és Lazo. L'Espanyol afronta el partit amb la necessitat de tornar a guanyar i escalar posicions en una classificació on ara mateix és 5è i per tant està fora dels llocs d'ascens. Luis García, entrenador.
Es importante que todo el mundo esté, como digo yo, con las orejas tiesas para poder estar disponible para participar, pero la verdad que el equipo, como he dicho, está muy muy enchufado, todo el mundo está con muchas ganas, con ilusión, con ambición y sabiendo muy bien lo que tenemos que hacer.
El partit el transmetrem a través del canal exclusiu de l'Àvia Web de Catalunya Ràdio.
L'equip espanyol femení de gimnàstica artística competeix avui al Mundial d'Anvers a Bèlgica amb el principal objectiu d'aconseguir el bitllet per a París 24.
Per aconseguir-ho, d'acabar entre els 9 primers. Hi ha hagut mala rotació en barra, amb diverses caigudes, i amb Laia Masferrer com a reserva han competit Alba Petisco i Laia Font. Sentim Font.
Estar en un mundial classificatori per mi és espectacular, ja que darrere els Jocs Olímpics és la competició més gran i més important, per dir-ho d'alguna manera. I puc dir que estic molt orgullós i molt contenta del treball fet fins ara. L'objectiu que tenim classificar l'equip per París 2024...
A la Lliga Femenina de Futbol, ahir doble victòria dels equips catalans en la tercera jornada.
El Barça va sumar els 3 punts al camp de l'Sporting de Huelva, 1-2. Tot i la victòria, Marta Torrejón lamentava la falta d'encert atacant.
Ha sigut un partit una mica trabat en quant la punteria a porteria. Ha sigut una llàstima no haver ampliat aquesta distància i al final bueno, aquest gol que m'ha encaixat en l'últim segon ha sigut una pena.
El Llevant les Planes de la seva banda va guanyar 2-1 l'Atlètic de Bilbao. Cristina Baudet, jugadora de l'equip, explicava al Tot Gira que volien començar fortes la temporada.
Ha sido una pretemporada muy larga y hemos entrenado duro para empezar los primeros partidos sumando. Tenemos rivales fuertes, directos, pero compitiendo hasta el final nos hemos llevado los 3 puntos en los 2 partidos.
A la classificació, Llevant les Planes i el Barça són co-líders, juntament amb el Real Madrid, amb 6 punts, un ple de victòries.
A la Lliga ACB de bàsquet, ahir, derrota del Barça al Clàssic, a la pista del Madrid, 86-79.
El blaugrana Darío Brizuela feia autocrítica. Que son declaraciones al Tot Gira.
No podemos depender del acierto. Ha habido errores más importantes como el rebote, las pérdidas en un momento. En defensa hemos estado a ratos un poquito flojos y el talento lo tenemos en la plantilla en todas las posiciones. Eso no cabe duda, pero yo creo que tenemos que dar un paso hasta adelante.
La derrota del Barça va impedir una jornada rodona dels equips catalans a la CB, ja que hi va haver victòries de la penya, del Girona i del Manresa. El Barça i la penya són 6è i 7è, mentre que el Manresa queda 12è. A la Lliga Sobal d'Handbol, victòria del Barça a la pista del Valladolid, que el deixa líder. I en motor enduro, Josep García ha fet ple, ha guanyat totes les proves del cap de setmana i és líder a falta d'una prova. García, recordem-ho, aspira al títol mundial de la categoria.
No t'ho pots perdre.
Va, que avui us farem retrocedir 40 anys enrere.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Si algú havia pensat que aquesta parella ja no existia, doncs res més lluny de la realitat, perquè Pimpinela actua aquest vespre i demà al Teatre Coliseum de Barcelona. Han fet una gira per celebrar els 40 anys de baralles musicals als escenaris. Lucía Galán i Joaquín Galán, argentins, una parella que va fer llegenda introduint el melodrama a la cançó melòdica, tot i que, com a bons germans, també es barallen fora de l'escenari.